Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, de nou aquí. Avui parlarem amb en Josep Fuster de la revista Empòrium de Torroella de Montgrí. I després recomanarem llibres, en llegirem algun d'aquells imprescindibles per tenir doncs, les tardes, els matins, ben ocupats al voltant dels llibres. Comencem. Hola, bon dia.
Bon dia.
El senyor Josep Fuster, que ens ve a parlar de la revista Empòrium, i per emmarcar una mica, us llegeixo el que deia el primer número, o el número zero, de la tercera etapa d'aquesta revista, que ara és digital. L'any 1915 sortí per primer cop al carrer el periòdic quinzenal torroellenc Empòrium, que fusionava els esforços de dues publicacions aparegudes feia pocs anys, Montgrís, del 1912, i el Montgrí, del 1914. El nom escollit, que ja ens remet a la Mediterrània i al món clàssic, era tota una declaració d'intencions, l'anunci d'un contingut civilitzat i civilitzador. Tenia la seu a l'Ateneu, situat als locals del centre, al carrer d'Ullà. Aquella revista, d'una regularitat remarcable durant una pila d'anys, només aturada per unes circumstàncies externes inapel·lables, va ser excel·lent propagadora del pensament i de l'opinió locals, una finestra oberta als aires renovadors de la cultura i de les idees del moment, i un suport magnífic per a la difusió de les notícies de la vila i de tota la comarca. Es publicà sense interrupció fins al 1923, any de la instauració de la dictadura de Primo de Rivera, i es reprengué del 1932 fins al 1936, quan la dramàtica situació del país ja va fer impossible el sosteniment d'aquell esforç cultural. Esclatà a Espanya la Guerra Civil. Empòrium ja no pogué tornar a sortir, i fins avui, número 0 del 2006. Així ho deia. I li he posat aquest accent a l'Empòrium perquè en les primeres hi anava. Com anava això? Expliquem-ho vos ara. Aquestes etapes, la primera, la segona, la tercera, qui van ser?
La primera etapa, el naixement d'Empòrium, és apassionant. I depèn de tres confluències. Una són l'època, unes determinades circumstàncies, i dos personatges que van ser claus.
Que són?
Sense ells no hi hauria Empòrium. Són el mestre Blasi, Pere Blasi, i el capellà Francesc Viver. L'època, esclar, ens hem de traslladar a la Torroella del 1900, una Torroella amb 4.000 habitants, que no passava en aquella època precisament pels seus moments, millors moments culturals. I aleshores necessitava potser d'un revulsiu que varen ser els dos personatges que varen venir a Torroella. El primer, el 1911, arriba el mestre Pere Blasi. És jove, té 27 anys, té ganes de treballar, però es troba amb una escola, amb un sistema d'ensenyament desfasat, caduc, l'escola vella, i ell intenta arreglar-ho, i una de les primeres coses que aquest home, és un home, he de dir, que va deixar una empremta molt forta a Torroella, però fortíssima, inclús amb alumnes generacions després. Aquest home intenta arreglar-ho amb mètodes de pedagògics nous, revolucionaris. Recordo, i ho sé de bona font, perquè el meu pare havia estat un alumne. Sí. I el meu pare era artista, pintor, dibuixant i tot això. I una de les coses que m'explicava és que va revolucionar tant, en aquell temps era impensable, que durant la classe de dibuix, va dir, uiteu, s'ha acabat això de fer làmines, vull dir, no. Uh-huh. Teniu llibertat de sortir al carrer i dibuixar el que vulgueu. Això que sembla, no ho sé, una tonteria, imagina't. Ell, amb la làmina, copsava les habilitats de la mainada, d'aquella mainada, i en la làmina hi ha reflexat, vull dir, l'esperit del que ha fet allò. Aleshores va revolucionar això, es va posar en contacte amb gent de Tarruella, amants de la cultura, i entre tots, l'any 1912, varen formar l'Ateneu, que l'Ateneu era una associació cultural, vull dir, tenia biblioteques, feien conferències, en fi...
Sí, és l'època dels Ateneus.
És l'època, és l'època dels Ateneus. I influenciats una mica per l'alè del noucentisme que havia arribat també a Tarruella.
Per tant, tenim en Pere Blasi i qui s'hi suma aquí?
Sí, perdona un moment. Aleshores, el 1912, com no podia ser d'altra manera, creen una publicació, la publicació de l'Ateneu, que és el Montgrís.
Uh-huh.
Bé, arriba a Tarruella el 1913 el capellà Francesc Viver. Un home cult, intel·ligent, ve de Girona. A Girona ja havia fundat la revista Vida. Arriba a Tarruella amb ganes de treballar, don classes de català, ell era catalanista, uh-huh, i republicà a tope, don classes de don classes de, després us uh-huh, us faré un comentari, don classes de català, d'esperanto, de llatí, en fi, li agraden molt les humanitats. Evidentment es havien de trobar amb, uh-huh, amb Pere Blasi, malgrat que un, evidentment, Montsambé era un capellà, era de caràcter més conservador, i Pere Blasi era una mica més liberal, i amb això no s'entenien gaire, però sí que va dominar el seu amor a la cultura, o sigui, uh-huh, va prevaldre, i això els va fer que fossin amics, que col·laboressin, i tot això. Montsambé va fundar el 1914 la pròpia revista, uh-huh,
El
Montgrí. Aleshores, com que eren dues persones intel·ligents,
van sumar.
Es va imposar la racionalitat i va dir, escolta, no pot ser que tots dos anem un per cada cantó. Es varen ajuntar i el primer de... Es varen ajuntar les revistes i el primer de gener de 1915, mm-hmm, va sortir el número 0 d'Empòrion. I jo hi ha vegades que m'he preguntat i d'on ve aquest, el nom, sí, aquest d'Empòrion? Jo suposo que no està prou definit.
Perquè Empòrion el tenim més cap aquí, diguéssim.
Sí, però no està prou ben definit, però sí que hi ha una referència que us la vull llegir de Montsambé, que suposo alguna cosa hi tingué a veure amb el nom, perquè...
Ara, si ho... Aquests homes els haurien de replicar ara, que ningú s'entén, que ningú sap sumar, deixar de banda segons què,
sí,
eh? Els necessitaríem ara, aquesta
escolta
gent.
Escolta què diu Montsambé del nom. Diu, ahir m'hauria semblat pretensiós un nom grec pel nostre quinzenal. Avui m'hi escau com l'anell al dit, com la llengua italiana. Se diu a la música. Aquest nom significatiu, imperialista, grec, d'Empòrion.
No s'hi passa per poc, eh?
Déu-n'hi-do. Suposo que la paraula en el 1915, imperialista, devia tenir altres connotacions i altres significats.
En positiu. Exactament,
en positiu, que no té avui.
Que no té
avui.
Ara.
Aleshores, clar, iniciat el número 0, tenim tota la llarga...
Fins al 23, fins... que és quan els aturen, perquè ens ve
exactament
una dictadura.
Ve la dictadura.
Quants números van fer-ne?
196. 5, crec.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I qui col·laborava? Ells dos?
No,
feien ells dos,
redactaven... A Torroella hi havia hagut un planter de gent sempre interessada per la cultura, que Mossèn Viver i Pere Blasi potser els varen despertar altra vegada amb força, i tota aquesta gent col·laborava amb la revista. Molt d'ells amb pseudònim. I fins i tot n'hi ha un que signava Pons, que ningú sap qui és. Però,
i a la revista quins continguts hi teníem en aquell moment?
Bueno, hi havia notícies polítiques, notícies, evidentment, d'àmbit local, poques del que passava pel món, successos, podríem dir una mica de... com ho diria, dels events socials, vull dir, del poble. Em recordo una notícia que va sortir, o sigui, un succés curiós, i és que es comentava amb una petita, amb un petit espai, que a l'Empalme doncs havien xocat dos tartanes. I un euga havia resultat morta.
Millor l'euga que el pagès.
Bueno, després podia ser un altre, que la senyora fulana tal, esposa tal, doncs ha tingut feliçment una criatura que li diran... Bueno. Doncs tot això és el que venia. I després, evidentment, la política, sí. És clar, tinguem en compte que el 1915 fins al 1923 la informació que disposava la població...
Era mínima. Era,
potser sí, hi havia alguna ràdio, potser sí, arribava algun diari de Girona a Barcelona, però bàsicament es havia d'informar a través d'Empòrio. Vull dir, bàsicament.
Arriba Primo de Rivera. Toca tancar.
Toca tancar.
Arriba la República. Podem tornar a obrir.
Podem tornar a obrir.
Com va,
I Mossèn Viver, aleshores, contentíssim, perquè us diré dos petits versos del que va dir per celebrar l'arribada de la República. Diu, i parlava la terra catalana. El rei és fora. El rei ara sóc jo.
Això de l'imperi li anava, en aquest mossèn.
Aleshores, el gener del 1932 va tornar a sortir Empòrium. Si bé és cert que ja feia molt de temps que l'Ateneo tornava a funcionar, però funcionava, diguem, amb molt poc gas. Es va reobrir més que tot per salvar la biblioteca, el mobles, el que tenien allà.
Per salvar els mots,
sí,
sempre.
Però va quedar tocat quan el varen tancar. Tocat, pràcticament tocat de mort.
Home, perquè segurament tota la gent que hi era o que el duia havia quedat tocada ella.
Evidentment, no? evidentment.
Tenim una etapa del 32 al 36... Arriba la guerra, alçament militar, guerra, i després 40 anys de foscor i uns quants més, fins que us decidiu a tornar-la a obrir, i aquest cop ja l'obriu digital.
Sí, però te diré una cosa. A veure, les persones que porten a la sang la cultura, o sigui, diem el cuc de la cultura, aquesta gent no pot parar.
No.
I els redactors d'Empòrium, què varen fer? Doncs quan els hi varen tancar, no varen anar a casa i quedar esquiats i asseguts a la cadira, no. Varen començar amb una altra publicació, que és el llibre de la Festa Major. Va sortir l'any 1926, encara actualment en plena vigència. Aleshores, ja es varen espavilar amb coses d'aquestes. Evidentment que amb la guerra tot va tornar a tancar-se, i Empòrium va tenir un llarg període de descans fins al 2006. A la vila es començaven a fer altres activitats, hi havia també algun dinamitzador cultural, vull dir, podria dir molts, no em vull dir cap, però segurament me n'oblidaria d'alguns, però un capellà que va arribar, un rector, que és Mossèn Isidre, doncs va començar a fer coses al casal, a iniciar la gent, a buscar... Fins al 2005, que un grup de torrollencs, tots ells amants de la cultura, home, varen decidir tornar a explorar les possibilitats que hi havia per tornar a publicar Empòrium. Vam veure que en format
paper
era impossible, es necessitaven diners, una infraestructura, cosa que no hi havia res d'allà. Però no es van tirar enrere, aleshores varen buscar el format digital, un format ràpid que implica molt, molt poc cost econòmic, i sí, sí, es va començar a publicar, es va tallar la numeració i varen partir...
Del número zero.
Exactament, altra vegada el número zero. Feliçment portem el mes de març d'aquest any, el 547.
Déu-n'hi-do.
O sigui, hem superat la segona etapa. Espero que puguem superar la primera.
Home, amb aquesta empenta segur.
Però
teniu subscriptors? Com funciona?
No.
Si algú vol llegir Empòrium, què ha de fer?
Si algú vol llegir Empòrium... tenim socis, simpatitzants, que en aquestes persones se'ls manda a primer de mes un enllaç i se'ls diu ha sortit Empòrium. Poden clicar en allà i ja els hi surt Empòrium. És totalment gratuït, no se'ls demana res, es poden esborrar quan vulguin. O sigui, totes les facilitats.
I qui escriu? És a dir, qui us manda articles, ja teniu un nucli dur
malauradament...
O teniu col·laboracions... On necessiteu? O voldríeu que renovés?
M'estàs dient això i jo aprofitaré les paraules que em dius per fer una crida. Vull dir, normalment escrivem quasi sempre la mateixa gent. Que són, no és ni més ni menys que el Consell de Redacció i el...
Que sou qui, digueu-nos, aquest sí que el deveu saber.
El Consell de Redacció? Sí. Oh, i tant, et diré...
Home, ja que sou aquests que esteu picant pedra.
Mira, en Jaume Bassa és el president, Jordi Bellapart, vicepresident, Joaquim Guimarà, secretari, Cel Saiz, tresorer, Plàcid Busquets, que és el que es cuida de l'edició, Gabriel Martinoi, preparació, Roser Benet, Xavier Ferrer, Enric Torrent i un servidor, Josep Fuster.
Molt
I aquest
bé.
És el Consell de Redacció actual. Després, permetem que potser
sí, sí.
havíem dit abans, te diré qui van ser els socis fundadors de la tercera època. Van ser Jaume Bassa, Jordi Bellapart, Montserrat Blai, Xavier Ferrer, Vicenç Fiol, que allà, pobre, va morir, Gabriel Martinoi, Cel Saiz, Santi Sató, Joan Sorroca, Enric Torrent i Plàcid Busquets. Vull dir, són pràcticament els mateixos que hi ha el Consell de
redacció amb els socis fundadors,
sí,
més o menys.
Sí, amb algun canvi, que com ara jo, que ens vàrem incorporar doncs, una mica més tard.
I què us agradaria? Quin és el desig de l'Empòrium i d'aquest Consell
veure,
de redacció?
Doncs què ens agradaria? Doncs que hi arribés gent nova.
Que hi arribés gent nova.
Ja no demano jovent, vull dir, no, persones a la mitja edat, amb ganes de treballar, d'escriure... Pensa que tindran tota la llibertat home, a veure, amb el respecte que es mereix
respecte,
la publicació,
sí.
evidentment, això no s'ha pas dit, però tindran tota la llibertat per poder escriure de pensament, el que vulguin, però, a veure, necessitem gent, necessitem sang nova.
Saba nova.
Sí, necessitem saba nova.
Jo no us poden trobar, perquè us poden trobar online.
Doncs,
no,
No ho sé. I també t'he dit una cosa. No és que Empòrium no hagi fet esforços. Perquè s'ha anat a les escoles a veure la mainada. Si algú vol fer un escrit, li publicarem. Durant la temporada els hi vàrem publicar una sèrie de pel·lícules que feien patir. O sigui, d'esforços se n'han fet. Però els resultats són minsos. Vull dir, suposo que és
costa,
molt més fàcil posar-se que... davant d'una tauleta, de l'ordinador, del mòbil... I
que t'ho donin fet.
Sí.
Perquè darrere de la pantalla de l'ordinador hi ha molta gent que treballa i escriu.
Ni més ni menys.
O fa fotos.
I estem en una societat que ens agrada que ens ho donin tot fet.
Això també.
Però tot.
Això també. Com que el temps, aquí la ràdio val i corre, jo m'imagino que Empòrium sí que té futur. Ja veurem de quina manera. Esperem que ens escolti algú d'aquests que vingui. On us troba?
Hi ha la mateixa revista, hi ha una pàgina web, allà pot contactar. És una revista viva perquè a la mateixa revista pots opinar de qualsevol article, pots deixar-hi una referència, pots dir el que vulguis, vull dir, i en allà ens poden trobar. I tothom que vingui, que sàpiga, serà benvingut, vull dir, faltaria més, eh?
I la pregunta personal que fem a tothom és, llavors, qui us va fer lector, quins llibres, quines revistes, què us va portar a llegir i a escriure? Que us en recordeu? Que teniu allò?
Sí,
Quina memòria teniu?
No, mira,
com va començar l'amor per la cultura?
La memòria a la meva edat ja limitada, però bueno. A mi sempre m'ha agradat la literatura, llegir, la poesia. El que passa
és que... I recordeu algun llibre o alguna revista o algun còmic o algun...
Sí, te diria un llibre que des de petit és el meu llibre de capçalera.
Què és?
Platero i jo.
Mira.
Però potser l'he llegit 25 vegades i mai em cansa. És el meu llibre de capçalera. Aleshores, fins als 65 anys, la meva vida, la meva activitat professional es va desenvolupar al món de la construcció i del turisme. Quan em vaig jubilar, clar...
De tenir temps.
Vaig poder fer el que a mi m'agradava. He escrit dos llibres, s'han publicat, ja tinc un tercer fet. Vaig començar a col·laborar amb la revista Empòrium, amb un article, i faig els acudits, també, les vinyetes. Col·laboro amb el llibre de la Festa Major, una publicació molt estimada per mi, perquè hi havia col·laborat el meu pare, també. I, bueno, i així ens anem distraient.
Molt bé. Doncs em sembla que amb tot això que hem explicat, algú hi haurà que vingui a trucar a la porta.
Tant de bo, tant de bo.
Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Tornem a ser per aquí a la biblioteca perquè la Lídia ens ha dit que teníem llibre preparat per explicar-nos. També dedicat a la gent que té canalla per casa, que té mainada i els hi ha d'explicar coses interessants.
Sí,
de què va avui?
Doncs mira, avui parlo del meu avi. Que és
del teu? del que van a Cuba? O com va això?
Gairebé. El meu avi és un conte de Marta Altés. És un dels primers treballs d'aquesta il·lustradora, que és molt coneguda, i amb la qual va començar una carrera internacional de molt d'èxit.
Caram.
Sí, sí, mirem els orígens, és un llibre reeditat. És una petita i delicada joia sobre la relació entre els avis i els nets, i això que ara s'ha tornat a editar en petit format. És un homenatge als avis i àvies de tot el món. És un llibre preciós, les seves il·lustracions són... com podria semblar un nen i un avi, doncs no, són un osset petit i l'avi, que també és un osset, un os gran. Són unes il·lustracions molt dolces, molt carinyoses, i amb molt poc, és un format molt i molt senzill. Pràcticament té el dibuix del net i l'avi i amb molt poc text
per
sota.
Per tant, hauria de ser per gent molt petita, no?
Sí, és per nens molt petits, però les expressions de les cares dels dos ossets doncs, són molt significatives. Les seves pàgines desprenen una gran tendresa, tan visible sempre amb les relacions entre els avis i els nets, perquè la relació que s'estableix entre avis i nets és una relació molt especial. Doncs llavors, amb la poca imatge que té aquest llibre, ho reflexa perfectament. El text, com ja he dit, és molt breu i molt senzill, i tot aquest conjunt aconsegueix doncs, captar molt l'atenció del lector i emocional. La Marta Altés és autora i il·lustradora i ens descriu situacions quotidianes normalment entre els avis i les àvies i a vegades, doncs, com sabem, els avis se senten molt sols, en moltes ocasions emmalalteixen i poden perdre la memòria o perdre la visió. Llavors és molt important que els nets i les netes els ajudin a viure, a fer-los la vida molt més fàcil. El més significatiu dels personatges que formen aquesta història, com ja he dit, és l'expressió dels seus rostres. Són diferents les expressions a cada una de les il·lustracions i els hi dona molt de sentiment, deixant en un segon terme tot el que envolta el seu entorn. Uh-huh. És un llibre molt minimalista, en què, com ja he dit, doncs els dos personatges són els que tenen el paper principal.
I és d'aquells llibres que pots, davant dels dibuixos, seguir explicant una història.
Només mirant els dibuixos es podria entendre la història, perquè, uh-huh, ja he dit, el text és molt breu. La il·lustradora, a més, només juga en dos colors. Juga amb uns colors, un gris tirant a negre i el vermell. Mm-hmm. I a base d'aquests dos colors, doncs, fan un contrast molt ben trobat en aquest moment, no? El net acaba referint-se al seu avi dient: el meu avi es fa gran, però ell és així i per això l'estimo tant. Un llibre molt maco, doncs, que recomanem, encara que sigui que no sigui una persona que no tingui nets, doncs és molt maco.
Molt bé, doncs anirem a buscar-lo. Gràcies.